el millor dels casos. Podria ser que passés alguna cosa, que petés l'equip tècnic, que Candy hagués de vindre a tota pastilla, coses, no sé. No mai es pot dir. Escolteu, d'entrada us dono la bona vesprada d'aquest divendres 7 de juliol del 2023, dia dels Sant Fermins. Tenim els Sant Fermins ja en marxa, els encierros, on va córrer Salvador Aragonès, sempre us ho recordo, perquè jo crec que és una dada que us ha d'agradar molt. Dia 1, després de Francina Alsina, la directora de la taula del tercer... és divendres, tranquils. Tercer sector social de Catalunya, que ahir va fer una crida en aquests micròfons i també públicament a la mobilització pel vot en defensa dels drets socials davant dels riscos de l'avenç de l'extrema dreta a les properes eleccions del 23 d'aquest mes. I també, d'altra banda, ens va parlar d'aquest quart pla de suport al tercer sector social 2023-2027, subscrit també amb el govern de Catalunya. La primera part de la notícia és preocupant, perquè si has de sortir a fer una crida a la mobilització social és que alguna cosa no rutlla bé, però la segona és molt bona. Aquest pla de suport al tercer sector social, que segons ella doncs no ha d'arribar a bon terme perquè s'han de solucionar moltes coses abans que es compleixi sencer, i això seria bona notícia. Dia 1 també, després de Rosario Santamaría, que ens va aportar la seva versió d'economia amb valors, canviada de dia, però sempre amb alegria i optimisme. Si voleu recuperar el Ferran em mira perquè diu, és que estàs... Lengua de trapo, lengua de trapo. I jo sé per què, no us ho diré, però... Tinc les meves raons i no són massa edificants. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del camí, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per les mans expertes de Maria José. Riu tothom aquí. Bueno, no passa. Endavant les atxes. En fi, les xarxes socials que les porta Maria José Mendoza. I no oblideu l'aplicació Radio Estel Oficial, la pàgina web radioestel.cat i el Més Estel i el YouTube... I per als romàntics, ja ho sabeu, el nostre dial de la FM per tot Catalunya i Andorra. Avui tenim divendres de revolució, com cada divendres totum revolutum, per analitzar una mica els temes de la setmana i les darreres hores. Ens visita Guillem Pursals, que ja el tenim de cos present aquí a l'estudi, amb molta amabilitat, i tindrem també la col·laboració en la distància de Jordi Cerdà. Demà té un compromís important per llaurar-se el seu futur i que sigui ben segur i que tingui bones arrels, però fa un parèntesi en el seu estudi per participar en el nostre totum revolutum. I a la part final del programa... Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. David Serra ens parlarà de l'estiu. La calor, quina calor que fa. David Serra, amb el seu tarannà habitual, aquest tarannà amable, aquest tarannà respectuós, aquest tarannà que tot li està bé, tot ho fa bo, és tot el contrari, veritablement, ens parlarà de les cosetes de l'estiu. Moltes ganes d'escoltar a David Serra. Notícies, tertúlia i el gran David Serra, superstar. Ara sí, sigueu benvinguts.
A la Rafa Sanahuja. Camins.
La precuela del cap de setmana, des d'ara i fins les 9, Julio està que arde.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Explicant històries.
Senyor Guillem Pursals, bona vesprada. Després d'aquest apunt que ens has fet amb papit...
M'han dit que també es pot pronunciar papité.
Papité. Ara t'ho han xivat, eh?
Sí.
Molt bé, papité. Que és el que havia dit Carla Buigas. Per tant, sí. Hem fet aquí una correcció a la correcció, etc. No està malament. Papit, papité, és d'on havia sortit aquest avió, etc. Guillem Pursals, com estàs?
Bé, desfent-me de la calor, però bé.
Desfent-te de la calor. I ho aconsegueixes? Perquè si ho aconsegueixes, passa'm la recepta. No, en principi jo crec que és una voluntat que no arribem mai a assolir del tot. Jo m'ho passo molt malament, Guillem Pursals.
És horrible, aquest temps és... Realment és horrible i vindrà més calor, segurament.
Sí.
És a dir, ens trobem a les portes de les primeres onades d'ara calor.
Hem comentat que s'està dient que és la setmana més càlida de la història, doncs escolta, no sé, jo crec que la reventarem d'aquí ben poc. I connectat des de casa seva, atenció, en una situació inèdita, l'hem tingut sol a l'estudi, l'hem tingut com a partener de tots els nostres altres tertulians, i ara el tenim doncs, assegut davant d'un ordinador o d'un mòbil, i el podem saludar, senyor Jordi Cerdà, bona vesprada, buenas tardes, guten Tag.
Dobri den.
Déu-n'hi-do, quina força, com entres, Jordi Cerdà, que bé que pugues estar amb nosaltres. Escolteu, avui és Sant Fermí. Estem escoltant aquesta meravellosa tornada. Aquí el tenim. Què tal? Heu estat algun cop als Sant Fermins per un casual, Guillem?
No.
No, mai. I tens alguna inquietud al respecte o no?
No.
Tampoc. Perfecte, doncs en dos monosíl·labs ho solucionem. Que no sigui tota la tertúlia així, però patiré una mica. I Jordi Cerdà, algun cop per un casual t'has apropat o has tingut la curiositat?
Jo he estat a Navarra, de viatge. No he anat mai als Sant Fermins, però sí que he de dir que des de que conec la meva dona, que visc cada dia amb delit i satisfacció les curses de braus del matí.
Ah, sí? Us aixequeu per veure-les plegat i plegats?
Bueno, a casa meva, la meva dona i els meus fills són molt toreros, ho comenten, es veu aquell com es mou, mira ara per aquí aquest carrer girarà, donarà un cop, mira com s'aixeca, ara gira...
Quan solen durar? Molt poc, no? Són un minut o una cosa així? O...
Dos minuts, un minut 50, dos minuts 10, depenent de la rapidesa de que tinguin els cebada gago o els que siguin, la ramaderia del moment.
Doncs mira, doncs ja coneixem una mica més de les intimitats del Jordi Cerdà. Jordi Cerdà no ens acompanya avui ni ens ha acompanyat els darrers divendres perquè s'està preparant per repetir aquestes meravelloses oposicions que tan ben gestionades van estar per la Generalitat i l'empresa pertinent. Com ho portes, Jordi? Demà són els exàmens, no?
Demà al matí. Ho porto amb molts nervis, molta por i, bueno, doncs preparat.
Perquè ja els
preparat
vas,
per el que vingui.
Ja els vas fer en el seu moment i ara et toca repetir.
Em toca repetir, per això estic tan preocupat, perquè em van anar molt bé, ja se sap que quan un examen et va molt bé, un, el segon, segones partes nunca foren buenas, doncs potser no anirà tan bé.
Bé, esperem que no sigui així, que les teves, que els teus pàlpits no es compleixin i ja ens explicaràs què tal va tot plegat, que jo estic convençut que al final anirà molt i molt bé. Escolteu, va, comentem una mica... Jo crec que, evidentment, no podem obviar el tema. Ja ha començat el duel per la Moncloa, ha començat aquesta mitjanit, hem escoltat en el nostre informatiu un Pedro Sánchez desfermat, molt a l'atac, traient pit de moltes coses. I tenim aquests escenaris oberts i els pactes com a clau per governar. Jo crec que al final aquest és el punt. Pedro Sánchez ha estrenat, com deia, en campanya, presentant un programa farcit de propostes socials i insistint molt en el conflicte a Catalunya, dient que està encarrilat gràcies a la seva tasca, etc. Per la seva part, Alberto Núñez Feijóo diu que vol ser president de tots els catalans i que entendre'ns amb qui presidís la Generalitat. Clar, és molt curiós, bueno, no sé si és curiós o no, però que unes eleccions generals vinguin tan marcades i mediatitzades pel tema català. És que pràcticament és el, no te diré que l'únic, però s'ha parlat moltíssim de les relacions amb Catalunya, del que ha passat amb Catalunya, del que ha de passar amb Catalunya. No, Guillem?
Sí, de fet, perdó. De fet, ens trobem que des de la moció de censura de Sánchez hi ha hagut aquesta espècie de rifirrafe sobre si Pedro Sánchez els recolza amb l'anti-Espanya, d'ETA i els independentistes, sí. Després si Pedro Sánchez realment valora els catalans amb les inversions pactades, el suport als pressupostos... És a dir, el debat, tot i que ara és la, per dir-ho, és la segona selecció, les segones eleccions generals, que ens trobem que el tema català centra el debat en aquest sentit, sí que és veritat que ens podem afirmar de... És, primer de tot, hi ha un pas interessant, i és el fet de que Feijóo ha començat la campanya des de Castelldefels, una campanya nacional... Sí. Des de Castelldefels, ha fet aquest discurs d'entesa en aquest sentit. Clar, també som en una situació, i és que veurem què passa amb les pròximes eleccions a la Generalitat, que en principi seran l'any que ve. Aleshores, clar, ens trobem tot un seguit de coses i de diferents encreuaments i de diferents escenaris que poden ser molt interessants. És a dir, el que hem vist a l'Ajuntament del PP ajudant a investir a Collboni, el que hem trobat a diferents llocs, inclús el pacte aquest que s'ha fet de Compromís i PP per la cadira de la Mesa de les Corts Valencianes. Vull dir, tot un seguit de coses que jo crec que aquí el PP s'ha sortit escaldat en algun sentit amb els pactes que va tenir en Vox amb Castilla i León, també la imatge de poca credibilitat amb el que ha passat a Extremadura, i ara trobem que ha de relaxar la posició perquè el votant no se li marxi, perquè sí que és veritat que si el PP pot calar dintre del votant socialista, no és amb un discurs de pactarem-nos amb Vox, sinó és amb un discurs de distensió, som el president de tothom, el propi Espot que va fer Feijóo, de que era una persona de poble, d'un poblet petit, que s'havia fet a si mateix, que havia anat progressant,
sí.
I d'això, vull dir, encaixa molt amb aquesta idea d'aquesta Espanya, vull dir, tens Crec recordar que era la Vanguardia que ho deia, de dir, tens un Imperio Sánchez que es projecta a l'exterior i utilitza la imatge exterior per fer campanya, uh-huh. i tens un Feijó que utilitza la imatge interior per fer campanya. I al final, qui et vota no és el votant de l'exterior, que també els espanyols a l'exterior, però qui t'acaba votant és la gent del... Espanya,
sí,
en aquest
clar,
sentit.
Evidentment. Sí, sí, sí.
Llavors, aquí és on tenim un debat interessant. Vull dir, tenim un una figura com Page, que en aquest cas és interessant en els pròxims d'això. També tenim la figura de Felipe González que, i de diferents exministres socialistes que sembla que recolzen una mica el PP amb algunes coses, però tot un seguit de coses. I també, per altra banda, veiem, com hem escoltat abans, el discurs d'un Pedro Sánchez disposat a fer èpica.
Home, és que, evidentment, jo l'he notat desfermadíssim. No l'havia escoltat fins a aquest moment i m'ha semblat que està bueno, deixant-se la pell amb aquests discursos. La teva opinió, Jordi Serra, com veus tot plegat aquest inici de campanya?
Bueno, com ho veig, el que vosaltres esteu dient del Pedro Sánchez, jo crec que és molt encertat, ha sortit desfermat, però també és cert pues que ell no té res a perdre, ho té tot a guanyar. Les enquestes el donen com a perdedor. Jo particularment crec que al CIS som tots conscients que no és que estigui cuinat, és que se'ls hi ha passat fins i tot de voltes la cuina. És evident, les últimes eleccions municipals no van acertar ni un sol resultat. Estan intentant mobilitzar de totes maneres l'esquerra, aviam si es desperta d'aquest letarg, i jo no tenia cap mena de dubte que el Pedro Sánchez sortiria a guanyar, perquè és que torno a dir, no té res a perdre, està ell sol. Davant té un Partit Popular que no pot oferir gaires coses, siguem així de clars, ho ha dit molt bé en Guillem, és l'Espanya i l'anti-Espanya. Sí que és cert que una de les poques coses que el Pedro Sánchez pot oferir com a gestió feta és l'apaciguament, per dir-ho d'alguna manera, que se m'entengui, sisplau, de la qüestió catalana. No ha anat a més. O sigui, si és veritat que el Partit Popular no va fer res per ajudar a resoldre aquesta situació amb el president Rajoy, i sí que és cert que tirant i sorra, una de cal i altra d'arena, el president Sánchez pues, ho ha solucionat. I què està dient? Pues, en lloc de que viene la derechona, que va a venir otra vez el problema, vamos a estar otra vez con este problema, voteu-me a mi, no voteu aquesta Espanya reaccionària. Jo si tinc seriosos dubtes de si el Partit Popular se'n sortirà, tot i que totes les enquestes el donen com a guanyador, justet però com a guanyador. Tinc seriosos dubtes de si se'n sortirà. I m'ha agradat molt el que ha dit el Guillem Porcells respecte a allò de Múrcia i respecte a les entrebancades que està fent el Partit Popular amb el tema del Vox. És de primer de manual. O sigui, jo crec que cada vegada cobren la boca o aquestes eleccions autonòmiques i municipals, amb aquests pactes estranys que estan fent amb el Vox, els està fent més mal que bé.
Mira, justament parlaves de les possibilitats d'un i d'altres. Ja sé, Jordi, que no ets molt amic del CIS, però bueno, tenim aquestes dades del CIS, les darreres dades, que dona al PP una forquilla d'entre 122 i 140 diputats i a Vox entre 21 i 29. Per tant, no sumarien els 176 escons necessaris per assolir la majoria absoluta amb aquesta darrera enquesta.
Sí, però Rafa, sense cuinar, si tu agafes el CIS a través d'una anàlisi que ha fet sociomètrica que no està cuinat, simplement les dades en brut, i les interpretes, li donen 42 al Vox, 142 al Partit Popular, 99 al PSOE, que dius, perdó? On estan aquests 30 diputats que han caigut? I 38 a sumar. I perdó, també ho he de dir. Aquestes eleccions i estan sent una mica... m'estan entristint amb el tema de qui en de más. Jo te doy 200 euros por hijo, és igual la teva renda, jo et donaré 20.000 euros sí, quan, als 18 anys si em votes. Ara ha sortit el Pedro Sánchez
sí, dient
i diu hasta los 24 vas a poder ir gratis en el transporte público si me votes. És una mica trist.
Guillem.
No, el fet de les enquestes és veritat. Tinc un amic que va agafar directament les taules del CIS, sortia que el PSC, PSOE a Catalunya quintuplicava el resultat d'Esquerra i de Junts, junt. Vull dir, no, o sigui, a nivell de proporcions i a nivell d'aquestes coses i de forquilles que han fet no s'ajusta a la realitat territorial. No perquè no pugui passar, que pot passar, és el que sempre hem sentit, no, la carrera, qualsevol cosa pot passar en unes eleccions, però és el fet de dir, aviam, siguem realistes, vull dir, que a Girona el PSC quintupliqui Junts amb unes generals no és molt normal. Que a Barcelona el PSC quintupliqui Esquerra amb les últimes resultats municipals no és normal. A Tarragona això també resultats completament esbiaixats a favor del PSC. Vull dir, és que no hi ha prou... O sigui, segons això, no sé com dir-ho, i ja hauria de ser president de la Generalitat des de fa 2 anys. És que és així, vull dir, amb aquestes coses, i no surt per enlloc. Aleshores, clar, quan tu te vas en aquesta situació, i té tota la raó el Jordi, de dir, si nosaltres anem a la part dura, per dir-ho, de les enquestes, sí que és veritat que depèn de com, sí que s'arriben als 175 escons, però, ojo aquí, perquè una cosa és el que la gent diu que vota. L'altra cosa és que, com diu un amic de Sant Adrià, després et plou, després et neva, després fa molta calor, després el nen clar, està malalt,
sí, sí, sí,
i tu et quedes a casa sense votar. I l'enquesta la pots agafar i tirar, vull dir.
Clar, jo estava pensant, ara t'escolto també a tu, Jordi, però justament el punt és aquest. Vam sortir de les eleccions municipals fa dos dies amb una sensació general. De fet, va sortir el president Sánchez dient que, clar, s'havia de fer unes eleccions generals perquè el cop havia estat molt dur per al PSOE. En aquest cas, teníem la sensació de que el PP havia fet una pujada espectacular i el PSOE s'havia quedat... aquestes aritmètiques van passant els dies i jo no sé si aquesta sensació es manté o s'estabilitza. No,
disculpa que et talli. Sí. Era el PP havia pujat però no tenia els suficients menys vots per si se'ls farien en unes eleccions generals, guanyés.
Bueno, però...
O sigui, vull dir, el càlcul del PSOE des de Ferraz està fet. De dir, si la mateixa gent que et vota el PP a les municipals et vota el PP a les generals, el PP no guanya. I per això anem a eleccions, perquè si no, no hi ha cap altre.
Jordi, com ho veus?
Bueno, jo tinc una visió una mica esbiaixada amb aquest tema. Jo crec que
m'interessa.
El problema, o sigui, va convocar eleccions el Pedro Sánchez precisament perquè han vist els resultats i com ha dit el Guillem, tot interpretats, no haguessin guanyat en unes generals, però tot i així hi havia un problema. Se'l veia molt debilitat i això donava ales a nivell intern del seu propi partit a que algun candidat alternatiu se li pogués imposar. Llavors, ell ja no dona temps a que hi hagi un candidat alternatiu. Fa una crisi de govern, d'express, jo crec que ni tan sols se'n van entrar en el seu propi partit, perquè ho va fer l'endemà a les 11 del matí, i va dir, bueno, després de mil diluvis, o sigui, ho he de fer abans que em surtin aquí els enanos i algú em disputi el lideratge. Jo ho veig amb aquesta clau.
És una decisió interessant. De fet, hi havia diferents barons, és veritat, que semblava disputar-li el fet que Page pugés també el feia com un preferible, Barbón des d'Astúries també el feien com un preferible. Vull dir, tot un seguit de gent que sí, que és veritat que apareixia com un preferible, però Sánchez. I aquí hi ha un factor que jo trobo que després de les eleccions ho veurem, i és el fenomen Sumar. I és que jo crec que, sincerament, espero que a Yolanda li ofereixin una cadira a la direcció del PP perquè està fent un festival en aquest sentit. Vull dir, ni que sigui una cadira honorífica, perquè tota la trencadissa que ha hagut a diferents parts de l'esquerra perifèrica per culpa d'excloure gent de llistes sense explicar els motius, sense explicar el per què, amb candidats paracaigudistes des de Madrid, que dius, ningú acaba d'entendre. No, jo sóc Feijó i, irònicament, el dia de nit electoral, si guanya, felicitaria perfectament a Sumar per la victòria, vull dir...
Jordi Reyes, amb aquests comentaris.
Bueno, Rick, perquè és que té tota la raó. Jo, de fet, ho he dit moltes vegades aquí, i ho recordareu, el tema de la Yolanda Díaz, l'efecto Yolanda Díaz. L'efecto Yolanda Díaz són 0 diputats a la seva pròpia província, a Galícia. 0! I tots els candidats que han anat a recolzar han perdut. Vull dir... Jo també crec que home, és el talismán secret i ocult del Partit Popular.
Efectivament, hi ha un no efecte Yolanda Díaz.
Inclús va donar suport a Tsipras i va perdre.
Sí, exacte.
Escolteu, i clar, hem viscut tots aquests pactes als consistoris, etc, entre PP i Vox per primera vegada, no? Jo no sé si s'havien produït algun abans, però diguem que s'han tret les mascaretes i les vergonyes i ja no hi ha cap problema en pactar en aquestes dues forces polítiques. Com veieu el paper de Vox en les properes eleccions?
Sí? Disculpeu, que hi ha una cosa que també s'ha de dir, que hi ha hagut pactes PP-Comuns. M'agradaria dir que la ciutat de Barcelona, tot i que ara es miren i diuen que no es coneixen de res, com la cançó de Pimpinela, Quién es, soy yo, doncs sí, sí, han anat de la maneta i han gestionat de manera que surti el govern que els hi convé. A la Diputació de Barcelona sembla que també la cosa va per aquí. O sigui, els Comuns i el PP arriben a un acord d'investidura. Llavors, si això és possible, doncs qualsevol cosa és possible.
és que dolenta és la jeta sempre i quan en dongui pagueta, podríem resumir-ho així, vull dir, és així. Vox és terrible, Vox és terrible, el PP és terrible perquè pacta amb Vox, el PP és meravellós perquè em garantitza 130.000 euros a l'any. Llavors, clar, quan tenim aquesta situació, i aquí és una cosa que també crec que el votant d'esquerres es desmobilitza. I és una cosa que, com dèiem abans, vull dir, la gent de dretes sempre et va votar, la gent d'esquerres és la que normalment és més crítica amb els seus propis partits. Vull dir, i si sí. es dona un pacte PP-Vox i no sumen, aquí veurem les dinàmiques territorials, perquè dubto molt que qualsevol força perifèrica doni suport si Vox està pel mig. I més després de les últimes declaracions que van suspendre les autonomies, les competències i totes aquestes coses. I per tant, jo crec que aquí el PP o comença a marcar distància en algun sentit, ho pot fer-ho. És a dir, no es descartaria que tinguéssim les eleccions generals, que si el PP guanya, PSOE s'enfonsa, pugui haver-hi una gran coalició amb PSOE fora de govern i Pedro Sánchez fora. Tot per allar l'extrema dreta i coses d'aquestes i tal.
Sí, sí.
Vull dir, aquest escenari tampoc el descartaria. Uh-huh. Bàsicament perquè tenim una Unió Europea, tenim un partit conservador europeu, tenim un EPP que aquestes coses se les pren molt seriosament i les dinàmiques són les que són. Vull dir, el fet de que la CDU a Alemanya ha sortit el principal líder de la CDU i hagi dit que ella amb alternativa per a Alemanya no veniria enlloc. Ahir sortit figures de la dreta francesa dient no, és que no ho trobem gaire normal en aquest sentit, i hagin sortit gent conservadors de diferents i exconservadors a dir, bueno, els pactes amb Vox tampoc els acabem de veure molt clars. No descartaria un possible pacte PSOE-PP.
PSOE-PP.
Sí.
Jordi, com veus tu aquesta situació?
Bueno, pues que sí, que jo també opino bastant semblant al que diu en Guillem Porcells. El tema de PP-PSOE, de tota manera, només el concebo en un moment en el qual el sistema es trobés amenaçat. Llavors, si el sistema es troba amenaçat, traurà totes les cartes i dirà, bueno, doncs aquí s'ha acabat, el PP i el PSOE, els dos grans partits, s'alien i aquí s'ha acabat. Em costa veure que aquí a Espanya, que no és Alemanya ni França, es pugui arribar a produir un fet com aquest. Ara bé, si hi ha molts cars, si el cap del Pedro Sánchez roda, surt de l'equació, i dins d'aquest acord PP-PSOE se salven determinats directors generals, secretaris generals i els càrrecs del PSOE que no saben on anar, doncs per què no? Per què no? Sí.
Remato amb això, Guillem.
No, aviam, aquí ens trobem en una situació i és que, com diu, si el sistema es veu amenaçat en aquest sentit, els pactes són possibles. També jo veig una cosa i és que si no suma PP-Vox en aquest aspecte però sí que PSOE, depèn de com, tampoc s'acabi d'en sortir amb els pactes territorials, perquè veurem quin preu li posa Esquerra, veurem quin preu li posa Junts, veurem el PNB, veurem qui fa Bildu, en tots aquests sentits. Aleshores, clar, repetició electoral, sincerament, no descarto. Ho descartaria, perquè Val. Seria una miqueta escenari de... O sigui, ja hem fet les...
Postapocalíptic, ja.
Postapocalíptic, perquè la gent no anirà a votar a l'agost i amb prou feines al setembre portant els nens a l'escola.
Sí, sí.
Aleshores, aquest escenari el descarto. De moment.
Escolteu, doncs aquesta és la visió de Guillem Porcells i de Jordi Cerdà sobre tot el que se'ns ve a sobre, sobre l'inici de la campanya electoral, sobre les possibles aritmètiques que poden donar-se a partir del dia 23... dos apunts ràpids. Jordi, t'acomiado de seguida, et deixo que continues estudiant, preparar-te per demà. Ara de seguida també entra el David Serra, que ja el tenim per aquí per parlar-nos de l'estiu, però escolteu una cosa, ens queden dos divendres. El darrer no farem tot un revolutum, ja us ho aviso, perquè farem un comiat de temporada diferent. Però divendres que ve, vindràs Jordi Cerdà o què?
Home, per favor.
Exacte.
Evidentment.
Exacte, exacte. Doncs t'ho agrairem moltíssim per veure'ns les cares per darrera vegada aquesta temporada i mentrestant que vagi molt bé demà. Jordi, gràcies per tot.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Guillem, et quedes amb nosaltres una estoneta i a veure què ens explica el David Serra sobre l'estiu. Perfecte. Doncs fem una pausa i, si us plau, que entri el mestre.
Ràdio Estel.
De Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, més de 56.000. Les mateixes que famílies que el 2022 ens van confiar l'organització del comiat. Ningú confia a qualsevol un acte tan important. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
David Serra, bona vesprada.
Hosti, tu, quin susto.
Camins.
Ràdio Estel.
Darrere cada segon de ràdio hi ha molta feina. Cada segon de ràdio.
Sí.
Déu-n'hi-do la feina que hi ha, eh?
Sí.
Tampoc hi ha tanta feina.
Expliquem històries.
Anem a exprimir aquests minuts que ens queden fins a arribar a les 9. David Serra, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, què tal?
Visca l'estiu.
Visca l'estiu.
Visca l'estiu, visca, visca el caloret.
Visca les cerveses fredes a l'estiu.
Ai, per què ho dius?
Perquè venen molt de gust sempre, és el sí? que més ve de gust. A l'hivern no et ve de gust mai una cervesa, va, a mi sí. Però a l'estiu, quan fa molt de calor...
Sí. És... Abans d'un programa de ràdio...
No és aconsellable.
No és aconsellable.
No, abans d'un programa de ràdio s'ha de prendre una tila, si vols calenta o amb gel. Doc però una tila.
Perquè a més passa ràpidament. Si no veus mai, et fots un clop d'una cervesa...
Sí, un Didal.
I jo ja entro que dic... Hay dos Ferranes. Sí, ¿quién és de verdad? Sí, sí,
sí. Les autoritats no ho recomanen.
No ho recomanen. El TEAC no ho recomana.
No, les autoritats no ho recomanen, però s'ho foten. Va.
David Serra, l'estiu.
Anem a... L'estiu. Anem a parlar de l'estiu, perquè alguns sou a punt de començar les vacances, altres... Ja estareu de vacances, segurament. Hi ha gent bueno. que ha començat les vacances, hi ha gent que les començarà d'aquí poc, hi ha gent que les començarà a l'agost, hi ha gent que més tard, hi ha gent que aquests són els que presumeixen que bé, que boniques són les vacances al setembre.
Fora de...
Diu, sí, que fan ràbia i tot, exacte, fora de temporada. I després hi ha els que també no entenen i també presumeixen de dir que bé que es treballa a l'agost. Sí, mentre és com una autogestió. O sigui, mentre tu t'estàs espatxurrat a la mà, que digues el que vulguis,
exacte.
I treballa, que jo estic de vacances exacte. I treballa per mi.
Exacte.
Bé, sigui el que sigui, tots, absolutament tots, ens toparem en algun moment o altre en alguns dels típics personatges, o més aviat escenaris, que tot seguit definirem. De fet, en definiré tres d'escenaris.
Vinga.
Són tres escenaris inevitables d'aquesta època de l'any, que és l'estiu.
Que maco, què és això?
Això va ser una campanya de la Generalitat de colònies d'estiu.
De l'any 20.
De l'any 20 abans de Crist.
Quan TV3 no tenia plataformes.
No, i tots, no, exacte. Ui, no, plataformes ni res, plataformes les que es posaven per semblar més alts. Però no tenia... I era un anunci d'aquests d'Albert, que per cert, si el recupereu, surt la Susana Griso.
Ah.
De molt joveneta.
Molt bé.
Fent de nena d'esplai.
Perfecte.
Imagina't si està de joveneta.
Va. I ja estava en la Corpo?
En aquella època sí que... sí, d'allà duria fitxar per la Corpo.
Exacte.
Sí, sí, sí. Després va canviar, es va fer gran, va canviar d'ideologia i de tot plegat. Va, doncs això, definirem bàsicament tres escenaris típics i tòpics. N'hi ha més, d'escenaris, però no m'interessaven per res i, per tant, anem al que anem.
Comencem
per
aquest, va.
Anem a la piscina, és hora de fer xip-xap.
Musicalment, avui hem assolit un repte. Hem assolit un repte. He penjat la llista de cançons a l'Spotify, perquè les pugueu tenir i les podeu posar al cotxe contínuament. La d'abans i aquesta xip-xap.
Ho faré tornant a casa.
Així m'agrada. Espais reservats per aquells a qui no els agrada la platja, normalment la piscina, no? Estarem d'acord. Més o menys tries plaça o perquè no tens platja, perquè estàs a la muntanya i tampoc et banyaràs amb un gorg i et banyes amb una piscina, no?
Sí.
No és massa recomanable perquè les aigües de la piscina de les muntanyes estan bastant més fredes que les de les platges.
Molt. Si et posen els bugrons com a escàrpies.
Exacte, tu ho has dit. Les distingireu les piscines, si podeu distingir-les, perquè acostumen a ser superfícies rectangulars o en forma de ronyó.
Ah, sí, és veritat.
Ara ja no se'n fan tantes en forma de ronyó, van ser que n'hi havia més. Són excavades al terra, plenes d'aigua i rodejada de gent. De molta gent.
Molta gent.
De molta, 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 molta gent. Per això és difícil a vegades distingir la piscina si és que no la veus des d'un dron o des d'un helicòpter, o sobrevoles per dir, vaig a localitzar piscines, doncs allà. Poca cosa direm de la piscina.
Sí?
Només descric una situació, jo crec que després em dieu si l'heu viscut o no l'heu viscut.
A veure. Atentament t'escolto.
Atentament, eh? És el moment en què per fi... però jo no soc molt de piscina perquè tinc un problema amb l'aigua. Jo noto l'aigua sempre freda i ho passo molt malament. No em banyo ni al mar, ni a la piscina, ni em menjo amb un gos.
No, ni els peuets, allò que la gent...
Els peuets, sí.
Els peuets.
I prou.
Amb sandàlies. David Serra amb els peuets.
Amb les muscleres.
Amb els peuets dins la piscina.
I amb muscleres. El moment en què per fi ens decidim anar a fer un bany a la piscina i som una mica fredolics, és el meu cas, ens apropem a la piscina, localitzem l'escala que ens facilita l'accés a l'aigua, perquè això de llançar-nos directament res de res... ens agafem a la barana de l'escala, posem un peu al segon graó, que és aquell que ja té contacte amb l'aigua, ho fem prudentment, volem comprovar si l'aigua està freda, i efectivament l'aigua de la piscina està freda.
Està freda.
Molt freda. Som valents, però no imprudents, i no ens volem tirar de cop, per tant deixarem que, mica en mica, el nostre cos bullint per l'escalfor de la calor dels 50 graus a l'ombra, s'aclimati la temperatura de l'aigua. Ja tenim un peu dins, després posem el segon i anem baixant a poc per l'escaleta. Tenim l'aigua ja al nivell de les cuixes, fem un pas més i aquesta ja contacta amb el melic, que és quan notem realment el contrast de la nostra temperatura amb l'aigua. I se'ns encongeix tot. I se'ns posa tot de punta. Estem a punt de baixar més quan, de cop i volta, darrere nostre, sentim un crit que va progressivament en augment i, sense adonar-nos, notem com una ombra d'una massa corporal que sobrevola per damunt nostre. I què pensem? És un avió? No, seria massa... Voliria massa ras. Una pilota Nivea? No, perquè no existeixen ja. Superman? No, perquè tampoc existeix. O sí. No, és massa de carn encongida que s'eleva per damunt del nostre cap i, seguint la força gravitatòria, comença a baixar fins a contactar amb l'aigua, provocant una esquitxada proporcional a la seva massa muscular. En l'argot de la piscina es coneix
sensual,
com a...
De sensual,
no, no, nen bomba. Nen bomba. Sempre són nens bombes. Acostumen a ser nens, a més, nens.
Però
bombes.
Nens que bordegen el no nen. Nens que ja estan...
Nens que es creuen nens.
Nens que dius... Sí,
o avis que es creuen nens.
Nens tens ja les coses ja una mica sí. poblades.
Exacte, sí, exacte. Per tant, deixem l'escenari, si us sembla, de la piscina aquí.
Vinga.
Anem a un altre lloc.
Però està bé.
Anem a un altre espai que té molts adeptes, més del que permet l'espai en si, que és la platja.
La platja. Aquí hem tocat tots, eh?
Sí, parlo de platges, eh? Platges. No cales ni caletes que per accedir-hi de recórrer un llarg camí quilomètric. Calçat, recordem, entre pins i penya-segats, i calçat, això, recordem, amb xancles.
Però t'he de dir que si tu ets un instagramer de primera categoria,
sí,
has d'anar al lloc on no n'hi ha ningú, encara que siguin 48 hores de ruta, per fer una foto i tornar 48 hores de ruta.
Exactament, i es podrien quedar allà, per sempre. No entrarem ara en el debat de si platja o muntanya, ni tampoc en els molts inconvenients que presenta la primera de les opcions, que és la platja. Diríem que la platja és avorrida, i ara tampoc vull aquí obrir un debat, però la platja és avorrida. I us començaré simplement comparant-la amb altres temps, que la platja era més divertida.
A veure.
Element indispensable que no podia faltar cap platja, parlo dels venedors ambulants.
Home.
Però no els d'ara, que venen de tot. Hi ha de tot. No, sí. Els d'abans, els clàssics, els autèntics.
A mi m'han oferit una barbacoa.
Veus?
A la platja.
T'ofereixen, sí.
Barbacoa, cervesa, bier.
A mi fer-me les trenes un dia vaig dir, per favor.
Què?
Fer-me les trenes i dic, a veure, sisplau. vas escàs, doncs no.
I a mi un
no
massatge.
Soc, no soc, massatges també.
I massatges. I... Que dic, por favor, que estoy con la família.
Exacte, exacte. I sí, després massatges amb tota la sorra i després un mojito barrejat amb el massatge. És igual, és igual. Anem als clàssics ambulants, els dels gelats i els del coco. Els de l'El Rico Coco. El Rico Coco.
Coco. El Rico Coco.
I aquesta altra versió, el coneixeu, no sé si us ho havia trobat. Qui? El Rico Lado. Se chupa el polo, se tira el palo. Això és real. Sí. Trobem a faltar aquests clàssics, per favor. Per favor. Per favor, clar, si demà. Se chupa el polo, se tira el palo. Mai més ben dit. No, feu, no ho feu d'una altra manera.
Serra.
I un altre element que no podíem faltar és quan sentim aquell motor que s'acostava, miràvem al cel, i sentíem un aparell que s'acostava, i era una avioneta. Amb pancarta. Sí.
Ah, i amb
aquelles pancartes.
Allò amb el cartell.
Amb el cartell aquell de publicitari.
Això ja no es fa.
No.
Què ha passat?
Però espera, que n'hi havia algunes altres de molt especials, com ens relata aquesta gran cançó. Miramos al cielo y dimos la avioneta que tira la pelota, ven y vea, y nos pusimos de pie y empezamos a... És que en determinades platges la gent esperava l'arribada de l'avioneta que tirava la pilota de Nivea, i això és real. Algú us ha de pensar, però què estàs dient? Vius en un somni perpetu? No! Hi havia platges on hi havia una avioneta que passava allà on les, a prop de sorra, i et tirava pilotes Nivea. I anaven tots com a locos a buscar la pilota Nivea, que era el regal més gran d'aquell estiu.
És que era molt innocent, Serra. Aquella època érem...
Perdoni,
era mel.
Veiem caure pilotes del cel.
Cel.
Això ningú ho pot explicar.
Però que avui en dia cau una pilota del cel i els nens no pestanyegen.
No.
Els hi dona aquí a la cara i es queden igual.
Exacte, que els hi tinguin.
Estan alelats els nens, ara.
Exacte, exacte.
Lleros,
per tant,
tots.
Gran, és un convenciment més de que la platja abans era molt més divertida que no pas ara.
Jo ara vull una pilota Nivea.
És que duraria, no... Hi havia un problema amb les pilotes Nivea, que passaven poc i duraven poc.
També és veritat.
Si bufava una miqueta de brisa marina...
Sí, ja està.
I si bufava tramuntana, la pilota Nivea acabava allà on va acabar el Covid i la seva barca. Allà mateix hi ha un cementiri de pilotes Nivea al costat del Covid, que està
Déu
com
a
pilota. Aquelles piscines de pilotes.
Ai...
I bé, moltes altres coses, per exemple, les colxonetes.
Sí.
Ara sí que n'hi ha, però les colxonetes ara tenen formes rares. De dracs, d'unicorns. Abans tenien forma de colxoneta.
De sandia, de tallada de sandia.
Sí.
Tall de sandia.
De quantitat de coses.
De cireres.
Les colxonetes abans tenien forma de colxoneta. I punt.
I punt.
I els nostres pares, que no els valorem prou, es deixaven tot allà fent la colxoneta perquè s'havien deixat l'inflador aquell del peu.
Exacte.
I les inflaven amb la boca,
hi ha hagut famílies que han perdut el pare,
exacte,
per inflar
exacte,
la... Diu, no, jo moriré, però la colxoneta se quedarà hinchada.
Sí. Jo he vist pares inflant la colxoneta de fallir i després utilitzar l'inflador que s'havien oblidat que tenien per fotre-li al pare i inflar el pare perquè havia de fallir. Això tots ho hem vist, així com les pilotes de goma. Vinga, va, anem a un altre escenari. Anem a un altre escenari.
Sisplau.
Aquest mai però, aquest però existia...
Platja, però la platja ha estat meravellosa.
Espera, doncs el que ve ara existia abans i eren bons abans i són bons ara. Perquè estan
això
tal qual. És com
es manté?
Tu entres en un d'aquests... El que diré ara a continuació i és com un... Com si no hagués passat el temps.
Sí?
Sí.
És una càpsula
del temps. Escolta-la.
Oh!
Són... Sí, senyors, les fires d'estiu és l'únic lloc, del món on es parla de manera diferent. És aquell accent que sempre m'ha agradat tant i que crec que tots hauríem de parlar així.
A la parque! A la carrera!
Sí o no?
Bueno, venga, ahí va el 15, ataca el 10, ataca, tiquitaca, ahí van los camellos del Seulitán buscando la línea de meta, carrera de entrenamiento, mamma.
Tu imagina,
és meravellós.
Que parlessin tots així.
És meravellós.
Hola, bon dia, porta'm un cafè, si us plau. tots així, parlant així tot el dia.
Doncs sí,
per tant, les fires són el somni dels més petits, i hem de dir també el malson de pares i mares, i un univers
però,
escolta, musical...
Perdona, un petit apunt.
I tant, per favor, si vas com
tens tota la raó, que les fires no han evolucionat.
No, afortunadament. afortunadament, fent qualsevol fira de poble, s'ha mantingut...
Exactament igual.
Amb la mateixa estètica i el mateix tot. Contingut i la mateixa manera tot. De parlar, perquè els senyors aquest que hem escoltat continuen sí. parlant igual.
Jo, tal vegada l'únic canvi és que abans el castell inflable o el tren de la bruixa tenia un d'Artacan
sí.
i ara té un Bob Esponja.
Exacte.
Però,
no, però vaja,
ja està.
Ha canviat una miqueta l'estètica.
Ja
però,
està, però el personatge.
La filosofia es manté, sí. i dic, afortunadament es manté, perquè sí, sí, és un sí. lloc que no s'ha sí, 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 sí. de perdre mai. Mai. I com dèiem, sobretot, el seu univers musical, tampoc.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Gran hit. I a més, la música, a mesura que et mous per la fira, va canviant, perquè clar, cada atracció té la seva pròpia banda sonora. No és una que es manté amb els altres, sinó que cada un té la seva. I passejar-te per una fira és un popurri musical impossible d'experimentar en cap altre lloc. No el trobareu a cap altre lloc del món mundial. En cap altre lloc podem gaudir de peces artístiques i originals com en una fira, sobretot si som davant d'una atracció infantil.
Exacte. O sigui, això on ho trobes?
Això ho trobes fires? A les fires, només, en aquelles grans atraccions infantils, mm-hmm. on els teus fills volen pujar una i una altra vegada.
Són fills a full.
I els pares i les mares ens ho mirem des de peu
sí,
de pista.
Sí.
Saludant.
Saludant i escolta, i fent fotos.
I fent fotos, sobretot.
Fent fotos, que el nen ha pujat aquest aparell.
Aquest
que fa voltes.
I aquell altre d'allà, aquell altre d'allà.
I mira, una foto.
Que acabes gastant la targeta.
Que l'envio la foto a tu tia.
La memòria
que t'ha pagat l'entrada.
Sí, que acabes
tia
gastant.
Tia l'entrada.
Aquí està. Que acabes gastant la memòria d'un terabyte de telecàmera de tantes fotos que fas. I que mentre estàs allà gaudint o fent gaudir els teus fills, no penses que t'ha costat aquella tarda de fira el mateix que un menú degustació un restaurant de 5 estrelles mitjament.
Celler de Can Roca.
Exacte. Va, i acabem amb un altre espai de les fires, que afortunadament continua i estem molt contents.
Quin serà?
Les tòmboles.
Home.
De tot tipus.
Tens tota la raó.
Però tot és igual, on sempre podem gaudir un cop més d'aquella veu inconfusible.
1, bola 15, bola 25...
És el mateix d'abans.
La línia correcta. Continua, bola para bingo. 43, 11, 24.
Que toque ya, 50, estoy harto. Venga, 50. Bingo. Bingo.
Engresca, engresca.
Bingo, venga, que son las 8 ya. Que estoy hasta el moño ya. Comprobamos. Efectivamente, te ha tocado mocoña cachachona. Venga, comprobamos. Te has gastado 10.000 pesetas de las de antes y te ha tocado un triste silbato. Eren aquells remolcs que quan obrien les seves portes, aquells remolcs tràilers immensos que arribaven a la fira quan es muntaven i obrien les persianes. I allò era com Willy Wonka, però en el món digital. Era un somni
increïble.
Pels més petits, perquè veies...
Tot el que tu desitjaves estava
allà.
Era un tràiler.
Ni els Reis.
No, home, no, ni els Reis. No, home, no.
És que el dia...
El Reis, una merda al costat.
El dia 5 de gener no havien de passar els Reis, haurien de passar... El que sobra de les fires,
comprovamos,
home.
Comprovamos.
Però és que fixeu-vos, en aquelles tòmboles hi havia absolutament de tot.
Atención, quedan sobres para 7 personas. 5 euros vale el sobre.
5 euros el sobre,
eh? Se va a sortear ahora. Le tocará a uno de todos los que juegan y el que le toca elegirá lo que quieran de toda la tómbola.
Exacto, no te digo nada.
El coche, el patinete, la tablet, el móvil, la motocross...
¡La motocross!
Una motocross.
Con un sobre de 5 euros et podia tocar una motocross. Clar, tots anàvem allà, tots enganyats. És que quèiem tots.
Home, és que és molt difícil de dir-li
no. I et tocava.
Et tocava
sempre alguna cosa.
Sempre.
El que passa que si et tocava una motocross, en realitat t'havies gastat amb sobres el mateix
un
que t'havia costat una motocross o un Ferrari.
Un Ferrari.
Exacte, perquè no et tocava mai. I vaja, aquest món que no hem d'oblidar mai i que visca les fires d'estiu i visca l'estiu.
I visca David Serra, que ens ha regalat una estona de ràdio meravellosa. David, mil gràcies.
A vosaltres.
Per aquesta temporada, és el teu darrere participació.
Ai, sí.
Ha estat un plaer. Darrer dia et farem un truquet.
Fantàstic. Estaré de vacances. Però feu-lo.
Però a veure on et
amb una fira.
Amb una fira, segurament. David, mil gràcies. Guillem, gràcies a tu també.
Un plaer.
Nosaltres que tornarem dilluns. Cuideu-vos, bon cap de setmana.